Libertat després d'haver causat aldarulls a l'Hospital de Sant Llàtzer amb una pistola durant la matinada d'ahir. Segons la policia, va amenaçar amb una arma de foc diverses persones. A l'entrada dels jutjats, Francisco Tomás Fernández Cortés va voler deixar clar, però, que era simulada.
¿Quién ha muerto? Que era una pistola de fogueo. Si era de fogueo, no mataba a nadie.
Helico va irrompre a les urgències de Sant Llàtzer a prop de les 6 de la matinada cridant «Em pegaré un tir ple de sang i amb una arma de foc», segons els testimonis. Després de perseguir-lo fins a Son Banya, la policia el va detenir i el va conduir als jutjats de la via d'Alemanya de Palma, d'on va sortir mitja hora després, quedant amb llibertat i amb mesures cautelars pendent, però, d'un judici. La policia continuarà analitzant si el que ha passat té relació amb les detonacions que es varen sentir també durant la matinada d'ahir a Son Banya. Tot d'una ho explicam en aquest dimecres, dia 10 de juny, en què hi ha altres titulars destacats. El Parlament tramitarà la llei de Vox per prohibir el vel integral en espais públics de les Balears.
La Cambra Autonòmica ha aprovat la presa en consideració de la proposició de llei per eliminar l'ús del burca i del niqab als espais públics. La iniciativa ha tirat endavant amb els vots favorables del Partit Popular, mentre que els grups de l'esquerra hi han votat en contra.
I Salut ha tancat de manera cautelar la cuina central de Can Araví a Binissalem, a Mallorca, després de detectar-hi diverses deficiències alimentàries en una inspecció rutinària.
Aquesta empresa gestiona el volum més gran de menjadors escolars de l'illa. 33 són centres públics. Educació assegura que en els pròxims dies es restablirà el servei amb normalitat i que a partir d'avui es garantirà que els menús s'adaptin a tots els alumnes.
I les agències de viatges de les Balears denuncien problemes en el sistema de validació del descompte de resident per viatge.
Diuen que les incidències es repeteixen des de fa aproximadament 6 mesos i, segons el president d'Aviva, Pedro Fiol, això obliga molts passatgers a anar amb més antelació a l'aeroport per acreditar presencialment la seva residència.
Hem de pensar que hi ha ajuntaments que es pot treure de manera telemàtica i de manera molt fàcil i que mos pot resoldre un incident a un aeroport, però hi ha altres ajuntaments que ho tenen més complicat perquè fa falta una firma electrònica i tal vegada aquest client no té accés en el seu certificat de resident.
I de l'exterior es complica la situació a l'Orient Mitjà.
Els Estats Units han atacat aquesta matinada al manco una vintena d'objectius a l'Iran. L'exèrcit nord-americà assegura que és una ofensiva d'autodefensa després d'acusar Teheran de fer caure un helicòpter de l'armada dels Estats Units. A l'atac de Washington li han seguit les represàlies de l'Iran contra bases nord-americanes.
I mentrestant, a l'estat espanyol, el papa Lleó XIV continua avui la seva agenda d'actes per Catalunya.
Coincidint amb el centenari de la mort de l'arquitecte Antoni Gaudí, el pontífex oficiarà una missa solemne a la Sagrada Família i beneirà la Torre de Jesucrist. Abans farà visites al monestir de Montserrat i a la presó de Brians.
Ahir va fer una vigília davant 40.000 persones a l'estadi olímpic en què va manifestar la necessitat de prioritzar la salut mental dins els sistemes sanitaris.
Per això es necessita un sistema sanitari que inclogui entre les seves prioritats aquest malestar invisible i generalitzat que afecta també als joves.
Vos ho explicarem en aquest informatiu a partir de les 7:40 i abans a les 7:35 en els esports. Destacam que la selecció espanyola femenina de futbol aconsegueix el passaport cap al Mundial del Brasil. Toni Fuster, bon dia.
Bon dia. El combinat que entrena Sonia Bermúdez i en el que juguen 4 mallorquines jugarà l'any que ve el Mundial que disputarà el Brasil gràcies a la victòria contundent ahir vespre per 1-6 contra Islàndia. En futbol sala, l'Illes Balears Palma Futsal s'enfrontarà al Pozo Murcia a les 8 del vespre a Son Moix. En el segon partit de la semifinal de play-off pel títol de Lliga, el conjunt mallorquí necessita guanyar per forçar el tercer partit. En bàsquet, l'Azul Marino ha anunciat el fitxatge de la base Morgan Green i internacional en Jamaica i l'escorta gallega Blanca Millán, procedent del Ferrol. A la primera fe, Vàlex Formentos, el nou entrenador del Figo i Palma, i a segona, Josep Maria Barrocal, no continuarà el Clar Basque Sant Antoni.
I l'AMF vaticina un estiu més càlid del que és habitual amb temperatures per damunt dels 24 graus de mitjana. Preveu 3 onades de calor aquest estiu, nits tropicals molt freqüents i també més nits tòrrides. Maria José Guerrero és la delegada de l'AMF a les Balears.
Se prevé que hi hagi noches tropicales, que hi hagi noches tòrrides, que hi hagi olas de calor, todo acorde con el pronóstico de temperatura media más alta de lo normal.
S'espera un estiu calorós, tot i que avui, dia 10 de juny, preveiem una baixada de la temperatura. Xesca Cifra, bon dia.
Bon dia, sí, una davallada una mica més general que la que vàrem tenir ahir. Ahir només va ser a Menorca i també al nord de Mallorca, però avui la notarem a pràcticament tot l'arxipèlag. Tindrem un dia de cel pràcticament estirat, amb qualque nígol que ja han tingut durant la nit i ha deixat quatre gotes a punts de Menorca. Qualque nígol alt a partir del cap vespre ja no deixarà cap gota, cap precipitació. I amb aquesta davallada de temperatures, amb unes màximes que avui se situaran en torn dels 26 graus a Formentera, arribaran a pujar fins als 27-28 graus encara a Eivissa, sobretot a la banda del Ponent, i a Mallorca al nord quedaran frenades en torn dels 25 graus, 28 al sud. A Menorca, temperatures màximes avui de 23 a 24 graus. Tot això amb aquest cel destapat, i allò que destacam sobretot és el vent, vent de gregal, que anirà bufant amb més intensitat així com vagi avançant el dia. Pot arribar als 30-40 km per hora i en cops una mica superiors. La situació a la mà s'ha d'anar complicant. Ara tenim ones al voltant d'un metre i mig d'altura, però així com vagi avançant el dia, la mà tindrem molt de redols amb forta maror, amb ones que poden arribar als 2 metres, amb vent de força 5, entre 17 i 20 nus. La temperatura ara mateix és de 21 graus a Ciutadella, tenim 20 graus a Mó, 22 a la Savina, 20 graus ara a Sant Antoni de Portmany i també a Eivissa. A Mallorca començàvem amb 19 graus a Artà i també a Solla, i 20 graus a Palma.
Són ara les 7 i 6 minuts. En Rafa Andrés, el control tècnic, i amb en Cel López, Toni Escanillas, Caterina Banyineus, Pericàs. Comencem.
Informatiu Matí. IB3 Ràdio.
Helico, el fill de la PACA, queda en llibertat amb mesures cautelars després d'haver causat aldarulls a l'Hospital de Son Llàtzer amb una pistola durant la matinada d'ahir. Ara està pendent d'un judici i la investigació per l'assalt al centre hospitalari continua oberta. Francisco Tomás Fernández Cortés va irrompre a les urgències de Son Llàtzer a prop de les 6 de la matinada cridant "M'apegaré un tir ple de sang i amb una arma de foc", segons els testimonis. La policia analitza si el que ha passat té relació amb les detonacions que es varen sentir també durant la matinada a Son Banya.
Després de l'assalt, el fill de la PACA va fugir amb cotxe cap a Son Banya, on la policia el va interceptar després d'una persecució. Els agents el van detenir com a presumpte autor d'un delicte de desordres públics, tinença il·lícita d'armes i també per un delicte contra la seguretat viària. L'home va passar a disposició judicial poc després. Quan va arribar als jutjats de Via Alemanya, Lico va voler deixar clar que l'arma que duia al matí era simulada.
¿Quién se ha muerto? ¿Quién se ha muerto? ¿Quién ha muerto? ¿Quién ha muerto? ¿Quién ha muerto? ¿Quién era la pistola de fogueo? ¿Quién era de fogueo? No ha matado a nadie.
El detingut va estar només mitja hora en la seva passada disposició en els jutjats de Palma i a la sortida el van rebre diversos familiars, entre els quals la PACA. L'home va ser posat en llibertat amb mesures cautelars i ara està pendent d'un judici. La pistola s'ha remès a la policia científica amb l'objectiu de comprovar quina classe d'arma és i si és apte per fer foc real.
I la Guàrdia Civil investiga el conductor d'un vehicle accidentat el mes de novembre per simulació de delicte per lesions imprudents i abandonament del lloc dels fets.
L'accident es va produir a l'autovia d'Andratx, quan el vehicle de l'home investigat va col·lidir contra un altre cotxe i va deixar greument ferits els ocupants. Posteriorment, l'home va abandonar el lloc de l'accident i quan va ser localitzat pels agents va explicar que li havien robat el vehicle i que era una altra persona qui conduïa en el moment de l'accident. Ara s'enfronta a un procés judicial amb penes que poden arribar als 8 anys de presó.
I Salut ha tancat de manera cautelar la cuina central de Can Araví després de detectar-hi diverses deficiències alimentàries en una inspecció rutinària. Aquesta empresa mallorquina, amb seu a Binissalem, gestiona el volum més gran de menjadors escolars de l'illa. Educació ha activat un pla de contingència per abastir els 33 centres públics afectats.
La conselleria assegura que en els pròxims dies es restablirà el servei amb normalitat i que a partir d'avui es garantirà que els menús s'adaptin a tots els alumnes. Ahir va recomanar a les famílies d'alumnes amb al·lèrgies, intoleràncies o altres necessitats específiques que duguin el seu propi menjar de casa. Va ser durant una visita de control dilluns quan els tècnics de seguretat alimentària van detectar diversos incompliments que afecten l'elaboració, la manipulació i el transport dels aliments.
La Federació de Pares i Mares d'Alumnes, la FAPA, creu que s'ha reaccionat bé i aviat, ja que els centres afectats pel tancament de Can Araví han pogut donar servei de menjador a través d'altres empreses.
El president de la Federació, Miquel Àngel Guerrero ha explicat que les famílies han estat comprensives, tot i que reclama més inspeccions per evitar casos com aquest.
Entenem que s'ha hagut de donar solució el més ràpid possible, però d'un dia per l'altre és difícil fer-ho fil per randa. Però entenem que no ha quedat alterat significativament el servei.
No és la primera vegada que Can Araví es veu implicada en incidències relacionades amb la prestació del servei de menjador escolar. El mes de març, l'empresa va haver de deixar la gestió del menjador del CEIPAS Puigxet a Sauva arran d'una denúncia.
Mallorca és una illa viva i les carreteres la xarxa que ens uneix.
Destinam més de 30 milions d'euros en modernitzar les carreteres de la part forana. Cream 13 projectes per millorar els accessos a Palma i 26 vials cívics per unir els pobles de l'illa.
Ballam pels més de 1.500 quilòmetres de la xarxa viària. Invertim en seguretat, accessibilitat i mobilitat. Cada millora compta. Consell de Mallorca.
Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
Són ara les 7 i 11 minuts. El Parlament continua la tramitació de la llei de Vox per prohibir el vel integral en espais públics. La Cambra Autonòmica ha aprovat la presa en consideració de la proposició de llei per eliminar l'ús del burca i del niqab als espais públics. La iniciativa ha tirat endavant amb els vots favorables del Partit Popular, mentre que els grups d'Esquerra hi han votat en contra. Marta Puyalto.
L'Esquerra hi ha votat en contra no perquè estigui a favor de l'ús del vel integral, sinó perquè creu que la iniciativa no persegueix realment eliminar un element que consideren sexista, sinó perquè creuen que, tal i com es planteja, és islamòfoba. Són Joana Gomila, de Més per Menorca, Marta Carrió, de Més per Mallorca, i Teresa Suárez, del PSI.
Què s'amaga davall del títol de seguretat ciutadana en els espais públics? Senzillament, seguir estigmatitzant i odiant a segons quins immigrants.
El combatrem des del feminisme, no des de la xenofòbia, des de l'igualtat, no des de l'estigmatització, des dels drets humans, no des de la por.
Les dones importen ben poc. Apareixen sobretot com una coartada argumental. I qui importa en aquesta proposició de llei? Oi, sorpresa. Importa si immigració, importa si islam.
La dreta defensa que el vel integral és incompatible amb la seguretat, la convivència i la dignitat de les dones i considera que la seva prohibició ajuda a combatre situacions de coacció i submissió. Per això, la llei reclama la modificació del Codi Penal amb multes que poden arribar als 30.000 euros. Són Manuela Cañadas, de Vox, i Cristina Gil, del PP.
No es religión, es sumisión. Y la sumisión no se tolera en una democracia. La sumisión se combate con la ley.
Esta proposición de ley orgánica no prohíbe ninguna religión, no prohíbe ninguna creencia. No engañen. Prohíbe una conducta muy concreta.
Ara la iniciativa continuarà la seva tramitació parlamentària amb la presentació i debat d'esmenes abans de la votació definitiva.
I la visita de la presidenta del govern a la recepció del Papa a Madrid ha estat objecte de polèmica durant la sessió de control al govern. Els socialistes han retret a Proens les seves contradiccions, diuen, entre la defensa del missatge del pontífex i les polítiques de l'executiu. Marta.
Sobretot en matèria migratòria, els socialistes han criticat que els populars facin seu el discurs del Papa i després s'oposin, per exemple, a la regularització extraordinària de persones estrangeres. Li ho ha retret la diputada Pilar Costa, la presidenta s'ha sentit atacada per les seves creences i el portaveu socialista Iago Negueruela ha incidit que el retret era polític, no religiós.
Ja pot fer capada, senyora Proens, que no basta agenollar-se davant del Papa i besar creueta, sinó que hi ha que practicar amb l'exemple.
He tornat a ser atacada una vegada més per exhibir un símbol religiós fent honor a la llibertat meva i a la llibertat d'aquest país.
Usted fue a ver al Papa en condición de presidenta del gobierno, no como ciudadana particular. Y usted es sujeta a crítica por sus contradicciones, le guste o no.
De Lleó 14 també se n'ha referit Vox, aquesta vegada en contra de l'esquerra.
Creo que la parte del discurso del Papa donde hablaba de las leyes del aborto, de la eutanasia, no la oyeron.
I altra vegada la presidenta Proens ha estirat de la religió per retreure a Lluís Apesteguía el creixement de lloguer vacacional quan governaven, quan el portaveu de Més per Mallorca ha pronosticat que enguany vendran 20 milions de turistes.
No conec ningú que digui que s'ha d'acabar en el turisme. Conec gent, molta de gent, que defensa que el turisme no acabi en nosaltres.
Ja que avui estan tots tan papistes, jo crec que vostè s'hauria d'aixecar aquí i fer allò de cots en espit de por mi culpa, por mi gran culpa.
Però ens ha acusat AENA i, per tant, el govern espanyol de la massificació turística i s'ha obert a estudiar la millora del descompte de resident a petició de Més per Menorca.
I l'associació Benamics diu que el president del Parlament, Gabriel Lecent, va en contra del col·lectiu LGTBI després que hagi presentat un nou recurs judicial perquè no es pengi la bandera de l'Arc de Sant Martí a la façana de la Cambra Autonòmica amb motiu del Dia de l'Orgull. El coordinador de Benamics, Jan Gómez, condemna aquesta situació.
Des de Benamics condenem un altre pic la persecució personal ideològica que Gabriel Lecent està fent utilitzant o mal utilitzant el seu càrrec com a president del Parlament de les Illes Balears i que aquest senyor deixi de dur a terme aquesta batalla en contra de les persones LGTBI aprofitant el càrrec que té com a president del Parlament de les Illes Balears, que a més hauria de ser el president de tothom.
Destacàvem també els titulars. Les agències de viatges de les Balears denuncien problemes generalitzats en el sistema de validació del descompte de resident per viatge, unes incidències que asseguren es repeteixen des de fa aproximadament ja 6 mesos.
Segons l'Associació Empresarial d'Agències de Viatges de les Balears, Aviva, les errades impedeixen, en algun cas, verificar automàticament la condició de resident durant la compra dels bitllets. El president de l'entitat, Pedro Fiol, explica que el problema es deu a incidències en el sistema que connecta les companyies aèries amb el Ministeri per comprovar de manera telemàtica les dades dels residents. Quan aquesta verificació falla, el descompte queda pendent de validar, el viatger no té la certesa que la bonificació s'hagi aplicat correctament i això obliga molt de passatgers a acudir amb molta més antelació a l'aeroport, acreditar presencialment la seva residència abans d'embarcar, fins i tot quan no han de facturar equipatge.
Tenim una borsa important de residents que moltes vegades no tenen la certesa si han de mostrar o no aquest descompte resident que s'obté des dels ajuntaments. Hem de pensar que hi ha ajuntaments que es pot treure de manera telemàtica i de manera molt fàcil i que mos pot resoldre un incident a un aeroport, però hi ha altres ajuntaments que ho tenen més complicat perquè fa falta una firma electrònica i tal vegada aquest client no té accés en el seu certificat de resident.
Aviva considera que es tracta d'un perjudici tant per als usuaris com per a les mateixes agències. Reclamen una actuació urgent per corregir els errors detectats en els sistemes informàtics. Entre les mesures que proposen, hi ha que en el moment de comprar el bitllet aparegui de manera clara si la condició de resident ha estat validada correctament o si queda pendent alguna comprovació. També demanen que es permetin més intents de verificació i que es depurin les incidències perquè el sistema funcioni amb més garanties.
El que falta, que és la gran reivindicació per part d'Aviva, que és que un cop que una persona adquireix un bitllet d'avió, tant una plataforma web com una agència de viatges, el mateix propi registre del bitllet on apareix el localitzador o el número de bitllet ha de quedar constància de si aquesta persona està verificada o no està verificada, més que res per donar-li una protecció jurídica quan es presenti a l'aeroport.
Les agències recorden que per al resident de les Illes el transport aeri és un servei essencial i reclamen que no s'afegeixin traves a les dificultats derivades de la insularitat.
I ja han arribat a Mallorca els primers estudiants de la península que han escollit l'illa com a destinació per als viatges d'estudis. Es preveu que durant aquest mes de juny n'arribin prop de 12.000.
Amb els exàmens acabats, milers d'estudiants de la península arriben aquest dies a Mallorca per acomiadar una etapa i per donar la benvinguda a l'estiu.
Pues visitar Calas, ir de fiesta con los amigos y nada, ver un poco Mallorca y su turismo.
Me gusta mucho Mallorca, para qué mentir. Por ahora estamos teniendo un ambiente bastante chulo, hace solecito, que por allí por el norte a veces echa de menos. Y nada, y muy bien, la verdad.
Per a molts és el viatge més esperat de tot el curs, dies de platja, amics i activitats que marquen el final de l'etapa escolar. Cala Ratjada, Alcúdia i Platja de Palma són les zones preferides per a aquests estudiants gràcies a la seva oferta hotelera i d'oci.
Com dèiem, aquest juny es preveu l'arribada de 12.000 estudiants nacionals, una xifra important, però lluny dels 25.000 joves que arribaven a l'illa fa 2 dècades. Pedro Fioles, el president d'Aviva.
Hi ha manco interès comercial, sobretot per al sector hoteler, de poder allotjar en aquest mercat que, evidentment, és manco rentable perquè tenen preus més competitius. Van altres destinacions que són més competitives i una d'elles podria ser Malta, el sud de Portugal, tot el que és la zona de Faro, també van a Marroc.
I els establiments d'oci nocturn denuncien l'increment de festes il·legals, sobretot arran de la pandèmia, asseguren que és un perill per a la seguretat dels assistents i demanen responsabilitat als organitzadors.
El membre de la Junta de l'Associació Balear de l'Oci i l'Entreteniment, Abone, Valerio Petrillo, parla d'unes festes que per les seves característiques surten més rendibles que les legals.
Gente que se une y monta fiesta y además de ser una competencia desleal, es un asunto muy peligroso. De no tener aforo, de tener precios muy bajos, no hay impuesto y no hay seguridad social, cuesta un tercio de lo que costaría normalmente.
Ara esperen que l'avançament de la temporada i el final de les obres del Passeig Marítim de Palma, on es concentra part d'aquesta oferta, deixin millors números que fins ara. Durant el mes de febrer i el març, la facturació ha estat un 30% inferior als locals de Santa Catalina.
Hay un poco de miedo, yo veo por la guerra, el gasto medio ha bajado, el público joven bebe menos, el tardeo avanza más.
Tot i el canvi de tendència, creuen que el fet de sortir de vespre no desapareixerà.
I l'AMF vaticina un estiu més càlid del que és habitual, amb temperatures per damunt dels 24 graus de mitjana. Arrencarà dia 21 i deixarà enrere una primavera que, diu l'Agència Estatal de Meteorologia, ha estat especialment calorosa, amb màximes de més de 35 graus. D'aquí que l'estimació faci pensar que la tendència es mantindrà. L'AMF preveu 3 onades de calor, nits tropicals freqüents i més nits tòrrides. María José Guerrero n'és la delegada a les Balears.
Se prevé que hi hagi noches tropicales, que haya noches tórridas, que haya olas de calor, todo acorde con el pronóstico de temperatura media más alta de lo normal.
I l'Associació de Constructors de les Balears fa una crida a la necessitat de continuar reduint la sinistralitat en el sector, tot i que les estadístiques ja indiquen un descens. En aquest sentit, i en el marc de la campanya contra la calor, la patronal empresarial ha rebut 150 clatelleres per part de l'Institut Balear de Seguretat i Salut Laboral.
Es tracta d'un tros de tela cordat a la part posterior del casc per protegir el clatell del sol. Recorden que els cops de calor són una de les causes principals de sinistralitat durant l'estiu. Sandra Verger, directora de l'Associació de Constructors, recorda que les Illes són una de les comunitats amb més accidents en el sector.
Està molt bé que ja no siguin líders, però encara tenim un repte molt important tots, tant per part de l'administració, però també part de lo que és el sector en si, i no mos cansaran de fer mesures. Totes aquestes visites que se fan d'assessorament a les obres és un clar exemple perquè el sector aposta per ajudar a rebaixar tota aquesta sinistralitat que consideram encara molt elevada.
Verger remarca que durant les èpoques de més calor és important tenir presents algunes recomanacions, consultar la meteorologia, evitar les feines més feixugues, habilitar també zones d'ombra, beure aigua fresca i vestir-se en roba lleugera. Per ajudar a aplicar aquestes mesures i d'altres, la Fundació Laboral de la Construcció i els sindicats fan visites periòdiques a les obres. La secretària general de Construcció d'UGT, Sònia Saavedra, destaca que el 90% de les empreses del sector són pimes, precisament on més costa que es compleixin els protocols de seguretat.
Es verdad que depende también del tipo de empresa. No es lo mismo encontrar una empresa, a lo mejor, con más de 50 trabajadores a encontrar mini empresas, empresas pequeñitas que a lo mejor tienen 5, 6 o menos de 10 trabajadores, que el tema preventivo les cuesta mucho más a lo mejor implantarlo dentro de las empresas, ya por la parte económica que también supone eso.
Saavedra afirma que enguany superaran les 1.000 visites amb un gruix elevat durant l'estiu.
I continuem encara amb la crònica laboral.
Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
Els sindicats denuncien un nou intent per part de l'administració d'excloure milers de treballadors del sector públic instrumental de la carrera professional que s'està negociant. Si demà no s'aprova aquest complement, Comissions Obreres, UGT, CESIF i USO anuncien mobilitzacions. La Conselleria de Treball nega, però, que hi hagi cap exclusió.
Esther Justos, del sindicat UGT, assegura que l'esborrany de carrera professional no deixa clar si el personal de fundacions com el Banc de Sang, Teixits o Sestel, entre d'altres, queden exclosos del cobrament del complement. L'administració en preveu el pagament en 3 anys, un 20% el 2026, un 50% el 2027 i la resta el 2028. Uns terminis, diu Justos, massa llargs.
Para poder llegar a un acuerdo, que en nuestra voluntad hay que pulir muchos temas de calendarización, que tampoco vemos bien la que propone la administración. No queda claro el ámbito de aplicación. Es decir, sí, todos los trabajadores del sector público instrumental que están al servicio de la CAI podran adherirse a la carrera profesional.
Treball nega que entitats com la Fundació d'Atenció i Suport a la Dependència o el Banc de Sang quedin fora de la carrera professional. La consellera de Treball, Catalina Cabré, ha explicat que l'executiu complirà amb l'acord pactat amb els sindicats pel que fa a la carrera professional.
Nosaltres el que farem ara és un enquadrament extraordinari que se fa amb els serveis prestats a SANS en els que se presta realment aquest servei. A més, hem introduït una millora perquè hem afegit que també, ben igual que ho farem fer amb els funcionaris, que també se tindran en compte per enquadrar els serveis previs amb altres administracions. Això és molt important perquè no existia abans en el primer esborrany.
La consellera sí que ha detallat que s'exclouen els serveis prestats a fundacions de caràcter privat, però totes les fundacions de la comunitat autònoma, diu la consellera, tenen caràcter institucional.
I si sou autònoms o teniu una pima dedicada a la indústria o a la construcció i heu patit els efectes de l'encariment dels combustibles, apuntau aquesta data al calendari dia 15 de juny. Dilluns que ve s'obrirà el termini de sol·licituds per a dues noves línies de subvencions a la Direcció General d'Indústria.
El govern posa 10 milions d'euros a disposició de les empreses d'aquests sectors que compleixin els requisits per pal·liar els efectes de l'encariment del transport i també dels materials. Segons ha explicat el director general Alfons Gómez, en una trobada amb empreses a la Cambra de Comerç, hi ha dues línies de subvencions, una per a combustibles i matèries primeres, una altra per a exportacions. Les empreses podran optar ajudes de fins a 40.000 euros entre les dues línies de subvenció i les cobraran tot d'una en ser concedides, sense haver d'esperar cap tràmit de justificació que també s'haurà de fer.
Amb aquesta ajuda el que s'intenta és donar un poc de liquidesa a aquestes empreses que han tancut o estan sofrint aquests efectes de la guerra, no? De l'increment dels costos, tant en matèries primes com en combustibles, que és on s'ha vist que és on hi ha l'efecte més alt d'increment dels costos, no?
Entre els assistents en aquestes jornades informatives hi ha representants d'empreses i grups empresarials que han patit les conseqüències econòmiques de la guerra de l'Iran. Alguns els servirà per rescabalar pèrdues. És el cas del Centre Tecnològic Balear de la Fusta, que agrupa empreses dedicades a fer mobles, però també portes, finestres o productes tan innovadors com les façanes ventilades. Marta Mesquida n'és directora.
I aquestes ajudes seran importants perquè al final són empreses familiars o en una variació de costos no previstes, amb feines que potser ja estan contractades, pues s'ha d'assumir a nivell d'empresa.
A més, en aquest cas, els ajuts per exportacions també són molt útils, tant per les empreses associades que exporten detergents a la península com per les que proveeixen les grans hoteleres en presència a tot el món.
I d'aquí a dos minuts arribarem a les 7:30 del matí. Fem un cop d'ull ara a la premsa editada a les Illes. Avui destaca la crònica de successos, però també té una part social molt destacada.
És així, i també política en de dia, ara tot d'una uva. I última hora obre avui a tota plana en la detenció de l'ICO. N'hem parlat també en aquest espai informatiu. L'obríem, de fet, amb ell, el fill de la Paca, que va entre sotllats amb una pistola a la mà, amenaçant de pegar-se un tir. Això, Diari de Mallorca ho du en petit, a baix, a una finestreta, perquè en gran prefereix dir que PP i Vox, la política, dèiem, fan una primera passa per prohibir el burca i el niqab a les Balears. Els digitals van a l'estela, Mallorca Diari obre el fil d'això de la Paca, diu que surt en llibertat provisional. OK Baleares segueix amb un tema d'un home apunyalat a un bus que ha duit aquests darrers dies. Avui detalla el que va dir just abans. I l'Ara Balears, de la part social, tanca, parla del tancament de Can Arabí, explica els perquès i diu que hi havia hagut queixes pel menjar. Si anem a les pitioses del periòdico d'Ibiza, obren la condemna d'un informàtic que emmagatzemava els ordinadors pornografia infantil. 61 anys de presó és la condemna. En canvi, el diari opta per dir que Sant Josep localitza dos possibles terrenys per aparcar a Cala d'Hort. El Menorca, precisament, contrasta perquè explica que la protecció del cap de cavalleria preveu limitar l'entrada de cotxes i també de senderistes.
I la visita del Papa queda eclipsada avui a la premsa estatal per la política.
I per l'Extremenya, en concret, en el cas del País, que diu que el PSOE ofereix el seu vot al PP si prescindeix de Vox. En gros, diu que el fiasco de l'Eurocaça a la Unió deixa a la vista la debilitat de la seva defensa. El Mundo parla ja del Papa. Catalunya diu que va dir que siguin constructors d'unitat els catalans. Només en titular, sense fotografia, el cas Leire. Això del Papa és també el gran tema de portada de l'ABC, amb els mateixos termes. A baix diu que l'excap de la Guàrdia Civil va ordenar ocultar correus electrònics del germà del president del govern. I a La Vanguardia, editat a Barcelona, recordem-ho, que és allà on es trobava Lleó XIV, diu que la cimera del viatge serà la visita a la Sagrada Família, foto del pontífex davant la Mare de Déu de Montserrat.
I són ara les 7:30. Resumim els principals titulars de l'ICO. El fill de la PACA queda en llibertat després d'haver causat aldarulls a l'Hospital de Son Llàtzer amb una pistola durant la matinada d'ahir.
Segons la policia, va amenaçar amb una arma de foc a diverses persones. A l'entrada dels jutjats, Francisco Tomás Fernández Cortés va voler deixar clar, però, que era simulada.
¿Quién ha muerto? Que era una pistola de fogueo.
¿Por qué no me
dejas solo, tío? Si era de fogueo, no mató a nadie.
El ICO va irrompre les urgències de Son Llàtzer a prop de les 6 de la matinada cridant «Em pegaré un tir», ple de sang i amb una arma de foc, segons els testimonis.
I el Parlament tramitarà la llei de Vox per prohibir el vel integral en espais públics de les Balears.
La Cambra Autonòmica ha aprovat la presa en consideració de la proposició de llei per eliminar l'ús del burca i el niqab als espais públics. La iniciativa ha tirat endavant amb els vots favorables del Partit Popular, mentre que els grups de l'esquerra hi han votat en contra.
I Salut ha tancat de manera cautelar la cuina central de Can Arabí a Binissalem, a Mallorca, després de detectar-hi diverses deficiències alimentàries en una inspecció rutinària.
Aquesta empresa gestiona el volum més gran de menjadors escolars de l'illa. 33 són centres públics. Educació assegura que en els pròxims dies es restablirà el servei amb normalitat i que a partir d'avui es garantirà que els menús s'adaptin a tots els alumnes.
I les agències de viatges de les Balears denuncien problemes en el sistema de validació del descompte de resident per viatge.
I això passa des de fa 6 mesos. Segons el president d'Aviva, Pedro Fiol, obliga molts de passatgers a anar amb més antelació a l'aeroport per acreditar presencialment la seva residència.
Han de pensar que hi ha ajuntaments que es pot treure de manera telemàtica i de manera molt fàcil i que mos pot resoldre un incident a un aeroport, però hi ha altres ajuntaments que ho tenen més complicat perquè fa falta una firma electrònica i tal vegada aquest client no té accés en el seu certificat de resident.
I de l'exterior es complica la situació a l'Orient Mitjà.
Els Estats Units han atacat aquesta matinada al manco una vintena d'objectius a l'Iran. L'exèrcit nord-americà assegura que és una ofensiva d'autodefensa després d'acusar Teheran de fer caure un helicòpter de l'armada dels Estats Units. A l'atac de Washington li han seguit les represàlies de l'Iran contra bases nord-americanes a Kuwait.
I d'aquí a uns minuts a l'informatiu matí serem en directe a Sant Llorenç perquè les obres de la variant MA15 entren en fase crítica. Des d'avui, durant 5 mesos, el trànsit es desviarà pel centre del poble.
La intervenció és important per ampliar el pont de la carretera just per damunt del torrent de Ses Planes. Fa 8 anys aquest va ser un dels punts que va provocar la torrentada mortal. Són unes obres, per tant, molt reivindicades, però que en els pròxims mesos podran provocar dificultats en la circulació per la zona.
I també avui parlarem d'Antoni Gaudí. Just avui, fa un segle de la seva mort, la Seu de Palma reivindica la seva empremta, la reforma de la Catedral de Mallorca.
A petició del bisbe Pere Joan Campins va transformar profundament l'espai litúrgic. Andreu Villalonga és professor titular d'Història de l'Art a la Universitat de les Illes Balears.
S'ha d'envoltar d'una corda d'artistes i d'artesans, molt d'ells locals, que fan que sota el mestratge de Gaudí la intervenció a la Seu de Mallorca sigui en realitat una intervenció molt, molt mallorquina, no?
Precisament avui el papa Lleó XIV oficiarà una missa solemne a l'obra mestra de Gaudí a Barcelona, la Sagrada Família, i beneirà la Torre de Jesucrist.
Ahir va fer una vigília davant unes 40.000 persones a l'Estadi Olímpic en què va manifestar la necessitat de prioritzar la salut mental dins els sistemes sanitaris.
Per això és necessita un sistema sanitari que inclogui entre les seves prioritats aquest malestar invisible i generalitzat que afecta també als joves.
I pel que fa al temps, l'AM vaticina un estiu més càlid del que és habitual, amb temperatures per damunt dels 24 graus de mitjana. Avui, però, esperant que sigui més generalitzada la baixada de la temperatura que va entrar ahir pel nord de l'arxipèlag. Xesca Cifra, bon dia.
Bon dia, sí, davallada més general avui a tot l'arxipèlag. Màximes que no arribaran a 30 graus, se situaran al voltant dels 28, al sud de Mallorca, també al ponent d'Eivissa, però la resta bastant més baixes, amb 25 graus de màxima a punts del nord de Mallorca i 23, 24 a Menorca. A Formentera avui arribarem a temperatures màximes al voltant dels 26. El cel continuarà gairebé destapat, ja està ara, només tenim qualque nígol baix a punts de les Pitiuses i també a Menorca. L'arribada de nígols alts a partir del capvespre deixarà el cel una mica més enterbolit, amb vent de gregal que bufarà moderat. La situació a la mà es va complicant i ja tindran redols de forta maror amb ones que avui capvespre arribaran als 2 metres d'altura al nord de Menorca i al 1,5 metre al nord de Mallorca i també cap al ponent. Ara mateix tenim 20 graus a Inca i 21 graus a Mahó, a Sant Francesc i a Sant Antoni.
Informatiu Matí. Esports.
I són ara les 7:35 minuts, encetant la informació dels esports i doncs parlant de la selecció espanyola femenina que jugarà al Mundial de Brasil de l'any que ve. Toni Fuster, bon dia.
Bon dia. El combinat que entrena Sònia Bermúdez s'ha imposat a Islàndia per 1-6 i ha aconseguit la classificació directa per a disputar la Copa del Món de Futbol del 2027. Les quatre mallorquines, Cata Coll, Patrick Guijarro, Mariona Caldentell i Lucía Corrales, van ser titulars, dues de les quals la portera Cata Coll i la batalla Esquerra, Lucía Corrales, van jugar tot el partit. Més futbol, perquè Xisco Campos deixarà el Real Mallorca per a fer-se càrrec del Nàstic de Tarragona, de la primera federació. De fet, allà coincidirà amb el director esportiu mallorquí Tomeu Nadal. El tècnic Vini Salamé, que es va incorporar al club el 2022 com a ajudant de Gustavo Siviero al Mallorca B, també va formar part del cos tècnic de Jagó Barrasate i després va ser analista amb Martín de Michelis. Xisco Campos ha explicat a IB3 que aquest moviment no s'ha donat a les millors circumstàncies.
El primer que jo faig és tenir una conversa amb el club. Aquí hi havia un problema i és clarament que el moment no és el que jo voldria, però a la vida moltes vegades les circumstàncies venen com venen i el moment te ve i no te demana permís.
I el play-off descens a la primera divisió, l'Almeria és el primer finalista, l'imposar-se per 3-2 al Castelló, avui vespre es disputarà l'altra eliminatòria entre el Màlaga i les Palmes. El conjunt andalús arriba amb un gol d'avantatge del partit d'anada. En futbol sala, l'Illes Balears Palma Futsal disputarà avui al Palau d'Esports Son Moix el segon partit de la semifinal del play-off pel títol de Lliga contra el Pozo Múrcia. Un enfrontament en què els mallorquins estan obligats a guanyar per forçar el tercer partit i darrer d'aquesta ronda. Escoltant l'ala pivot del Palma Futsal, Fabinho.
Que sí que es difícil, que es un partido muy decisivo para nosotros, que só la victoria nos importa para quedar vivo en la Liga. Y también sabemos lo que jugamos, ¿no? Jugamos la fase, las semifinales, una vaga para la UEFA otra vez, pero si queremos soñar con todo eso, tenemos que salir con los cuchillos entre los dientes mañana y sacar el partido.
El jugador brasileño es consciente que necesita donar la seva millor versión.
Sabemos de la capacidad que es la equipo de Pozo, pero tenemos que corregir un punto más defensivo o algo así, y hacer los goles, que partidos así se deciden ahí. Entonces tenemos que sacar nuestra mejor versión mañana, salir a por ellos, que seguro que podemos sacar el partido en casa y llevar el tercer partido ahí.
El partit entre el Palma Futsal i el Pozo Múrcia el podreu seguir avui en directe quan falti un quart per a les 8 del vespre a IB3 Ràdio. I ahir el Barça va classificar per a la final després d'imposar-se l'Inter per 5-6 a la pròrroga. En bàsquet, l'Azul Marino continua anunciant fitxatges per al seu projecte a la Lliga Femenina de la pròxima temporada. Es tracta de la base Morgan Green, internacional en Jamaica, i l'escorta gallega Blanca Millán, procedent del Ferrol. I a la primera FEP, Àlex Formento serà l'entrenador del Figuí Palma el pròxim curs. El tècnic català arriba procedent del MSK Mersin de la Superliga turca. Martí Vives, director esportiu del Figuí Palma, ha valorat aquesta incorporació.
Per jo ha estat una opció molt interessant des del principi, que el vaig conèixer i que me'l varen passar. I, bueno, des de la primera entrevista mos hem entès a la perfecció. Crec que tenim una visió molt prescuda de qui som i de on volem, de lo que volem ser. I, bueno, molta il·lusió de començar a fer feina.
D'altra banda, la segona FEP, el tècnic Josep Maria Barrocal no continuarà al bàsquet Sant Antoni. Club i entrenador han arribat a un mutu acord per rescindir el contracte que els unia, almenys una temporada més. Barrocal ha rebut una bona oferta procedent del bàsquet professional asiàtic. En tenis, Jaume Munar va perdre la primera ronda del torneig d'Ertogenbosch per un doble 4-6 contra Martin Damm a l'estrena de la temporada d'herba. El centenyiner, per cert, no competirà al Mallorca Championship, que comença dia 20 de juny a Santa Ponça. I avui matí s'inaugura la quarta edició de The Battle of Stars, una competició que uneix solidaritat, golf d'alt nivell i gran nom de l'esport al Puebla Golf Resort i al Club de Golf Son Cervera de Mallorca. Al torneig hi participaran esportistes que han fet història com Rafael Nadal, Rudi Fernández, Miquel Àngel Nadal o Pep Guardiola, entre d'altres. A la competició es produiran diferents actes benèfics per a recaptar fons per a les associacions ELA Balears i l'Associació Balear d'Esclerosi Múltiple.
A IB3 Ràdio, Informatiu Matí. La primera cita amb les notícies del dia.
Treu el màxim partit del pont aeri d'Iberia Express entre Balears i Madrid. Vols amb els millors horaris i l'excel·lència en el servei d'Iberia Express, l'aerolínia més puntual d'Europa per tercer any consecutiu. Els millors preus per volar a Madrid a iberiaexpress.com.
Ja som aquí, ja hem arribat.
Com anem, com esteu?
Què fas per desconnectar del teu dia a dia?
És el moment de posar els punts sobre les is.
De fluència.
El paraigo en sabates.
És que a mi m'agrada molt fer el botat de muntar bestiar. Quan plou, ningú pensa en les sabates.
Les teves sabates entraran seques, dignes i saludants.
Idò, què fem? Recomanam.
Xiu, xiu, de dilluns a divendres a les 8 del vespre amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
Això ho ha fet un professional.
IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+. Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
7:42, anem ara en directe fins a Sant Llorenç. Avui les obres de canalització del torrent de Ses Planes a la variant MA15 entren en la fase crítica. És una intervenció important perquè s'ha d'ampliar el pont d'aquesta via tan transitada que fa prop de 8 anys va ser una de les causes de la torrentada mortal. En aquesta hora anem en directe, com dèiem, fins a Sant Llorenç perquè el trànsit de la variant es deriva fins al centre del poble durant els 5 mesos que durin les obres. Caterina Bany, bon dia. Ja hi ha trànsit que circula pel carrer Mossèn Galmés i en direcció a la carretera de Son Cervera.
Bon dia, i de molt moviment en aquesta hora. De fet, he arribat ben prest i ja transitada en el cotxe. El que vos he de dir en aquests moments és que encara no hi ha aquesta única direccionalitat, encara hi ha el doble sentit en aquests moments, però sí que és ben visible en aquests moments al carrer Mossèn Galmés, una de les artèries principals que travessa la població. Ja s'han desplegat element de protecció i també de seguretat viària, justament per reforçar aquesta seguretat. Fixeu-vos, s'hi aplega vehicles que enllaça dues rotondes molt importants, la que ve de Manacor, també la que ve d'Artà i també de Son Cervera, i per tant això vol dir que efectes pràctics mentre durin a les obres tot el trànsit dels nuclis turístics de Cala Millor, també de Cala Bona, de la Costa d'Espins i fins i tot de Cap de Pere, de Cala Rajada, hauran de passar precisament per dins del poble. El volum, per tant, de vehicles es triplicarà pràcticament durant els mesos punta de l'estiu. Bala de Sant Llorenç, Jaume Soler, bon dia.
Molt bon dia.
Primer de tot, vos voldria demanar, hi haurà més presència policial aquests mesos d'estiu?
Sí, ja ho vam passar un comunicat informant a tots els ciutadans d'aquí del poble que durant, sobretot, i especialment a les primeres hores del dia, hi ha un reforç policial a les dues vies, tant en el passeig de les Brodadores com en el xerrer Mossèn Llomès.
he arribat ben pret, deia, encara no hi ha aquesta única direcció, encara els vehicles transiten en doble direcció. A quina hora es preveu que comenci tot?
La darrera informació que ens han donat avui de matí ha estat a les 11. Acabaven d'enllestir les dues tasques que quedaven i tenen previst damunt les 11 fer el canvi de circulació.
Per tant, a partir de les 11 se suposa que serà molt més visible, encara més, aquesta situació al carrer Mossèn Galmés, com dèiem. Passarà de sentit únic en direcció des d'Artà cap a Manacor. Què diuen els veïnats?
Bueno, òbviament entenen la necessitat d'aquestes obres. Sí que no agrada massa que el tràfic hagi de passar per dins del poble, també ho entenem, som empàtics amb ells també, però bé, entenem que aquesta fase crítica, que durarà 4 o 5 mesos, sí que hi ha aquesta necessitat i hem de col·laborar, ja que allà a les obres hi ha un talús de més de 8 metres que fa impossible que puguin passar vehicles per l'espai de la variant.
Per aquesta doble direcció, també el passeig de les brodadores es veu afectat, es convertirà també en un únic sentit de circulació, ja en aquest cas en direcció des de Manacor cap a Son Servera. Hi ha altres carrers, Bala, que resultaran afectats a mesura que avancin les obres?
Bueno, si tens comunicat, han posat que alguns carrers també se podran veure afectats. De moment no hem pres cap mesura, ja que volem esperar a veure com avança aquesta situació, però sí que no descartem petits canvis a carrers puntuals per intentar millorar el flux de tota la circulació.
Aquestes intervencions, ho hem de recordar, van començar el passat dia 30 d'abril, arriben gairebé 8 anys, ens hem de dir, després d'aquelles inundacions fatídiques, encara els recordam, amb 13 persones mortes. Per què aquest retard, Bala?
Bueno, la veritat és que l'administració funciona de certa manera que és molt lenta. Si ja és veritat que no és excusa, perquè la veritat que és... només hem vist que s'ha avançat en aquesta feina durant els darrers 2 anys, en aquesta darrera legislatura. Abans no hi havia pràcticament res redactat, per tant crec que hi va haver un pot de deixadesa pel govern anterior, però bé, estem contents perquè ara és veritat que ja han començat aquestes obres tan esperades.
En qualsevol cas, efectes molt pràctics, es mantindran els llocs d'aparcament a les vies més afectades?
Sí, aquest únic sentit dels quals estem xerrant ens permet deixar els aparcaments, evitar col·lisions innecessàries en aquestes vies que són ara de doble sentit, però que passaran a ser de sentit únic, i també ajudarà molt més a que els vehicles del poble se puguin incorporar a la via, ja que només vendran vehicles d'un únic sentit. I també repartirem equitativament una mica el volum o la densitat del tràfic dins del poble. Per tant, entenem que és una solució, o la solució més viable.
És la solució més viable, hem d'entendre que hi passaran fins i tot autobusos de turistes, també camions, no?, que transporten mercaderies, a banda dels cotxes de lloguer, que també s'hi puguin incorporar. En qualsevol cas, dèiem que parlam d'unes obres molt necessàries, creu que es guanyarà més seguretat en cas d'haver-hi un altre episodi de torrentades?
Sí, bueno, dins l'estudi que va fer la universitat es tracta del punt, dins els punts més crítics que per tant necessiten ser reparats, és un dels darrers que ha arribat, però entenem que l'importància de l'obra és molt elevada i quan abans millor que estigui arreglat, doncs molt millor per tot el poble de Sant Llorenç i per tota la gent que viu aquí. Per tant, esperam més aviat millor que va aquestes obres perquè són, com vostè diu, molt necessàries.
Obres, deien, per tant, molt necessàries. Jaume Soler, Bala de Sant Llorenç, gràcies.
Moltes gràcies.
I d'aquí replegam, companys, encara amb una certa confusió per part del veïnat, perquè continua aquest doble sentit al carrer principal.
Gràcies, Caterina Bany, en directe des de Sant Llorenç. Atenció, sobretot els que hagin de circular pels voltants del poble avui. I a Formentera ha arrencat la darrera fase d'asfaltatge de la carretera principal de l'illa, per la qual cosa hi haurà talls puntuals de la via durant les pròximes 3 setmanes. Es preveu que les feines es perllonguin fins a final de mes.
Els operaris faran feina de les 9 del matí a les 7 de l'hora baixa, de dilluns a divendres, i s'intentarà entorpir el trànsit el mínim possible durant l'horari d'entrada a les escoles. Javier Serra és el conseller d'Infraestructures de Formentera.
Sabem que són molt necessaris per assegurar la seguretat i la modernització d'aquesta via, que tenia molta falta de fa molts anys, i sabem que amb aquestes dates, pues, que, a pesar de que són complicades, són les més òptimes precisament per ficar aquests materials.
Els treballs tenen un cost de 2.600.000 euros.
I Menorca confirma que la futura gestió de la inspecció tècnica de vehicles la farà una empresa privada i no externalitzarà el servei als tallers mecànics. Una vegada aprovat definitivament el projecte d'explotació per la prestació del servei públic d'ITV, es mantenen el gruix de les condicions i les exigències que ja s'havien anunciat. Excel Camarasa.
Una de les novetats és que es licitaran dos lots, un per a l'estació de Ciutadella i un altre per a la d'Amó. Això pot suposar que dues empreses diferents gestionin les ITB de Menorca. A més, s'afegeix una unitat mòbil que serà compartida entre totes dues estacions i que es destinarà a la inspecció de vehicles agrícoles i ciclomotors. Actualment, el Departament Insular de Mobilitat està redactant els plecs que hauran de regular la futura licitació, sentim el conseller Juan Manuel Delgado.
A partir d'ara i con este acuerdo, el Consell Insular avanza en las actuaciones para la nueva concesión de servicio de ITV. En estos momentos, el Departamento de Movilidad está inmerso en la redacción y revisión de los pliegos de condiciones y criterios de valoración que deberán regular la futura licitación y también en la tramitación de la ordenanza correspondiente.
L'empresa Certio ofereix el servei actualment, està en precari des del 2018 i acumula queixes dels usuaris. De fet, el Consell de Menorca va anunciar fa dos mesos l'inici del procés per aplicar-li sancions. Avui dia, però, encara no s'han imposat.
I vos continuem parlant d'habitatge. L'Ajuntament de Palma ha autoritzat la construcció de 80 nous habitatges de lloguer a preu assequible al barri de Son Ferragut i que se sumaran als 87 ja aprovats al Camp Redó en la primera fase del pla municipal per incrementar el parc residencial de ciutat.
El regidor d'Urbanisme, Òscar Fidalgo, ha destacat la rapidesa d'aquestes accions i ha explicat que ja s'han començat a redactar el plecs de la segona fase del pla amb 800 habitatges més. Uns pisos, també de lloguer taxat, que aniran acompanyats d'equipaments municipals, algun de socioculturals, altres sociosanitarios, dependiendo de las necesidades de cada barrio.
Seguimos avanzando en la construcción y el impulso de vivienda asequible en Palma. Lo hacemos a través y consiguiendo y poniendo los puntos sobre las íes y atravesando los hitos de este plan de choque municipal de vivienda.
I la UIB i la Xarxa per la Inclusió Social faran un macrorecompte de les quatre illes per obtenir xifres reals de les persones que no tenen casa i es troben en situació d'exclusió residencial. La iniciativa es durà a terme el pròxim dia 30 de setembre de manera simultània als municipis de més de 20.000 habitants. L'Observatori Social de la UIB i l'EAPN han signat ja el conveni de col·laboració. Carme Moreno.
La pròxima passa serà cercar 500 persones que vulguin col·laborar amb el projecte. Més, la iniciativa compta amb la col·laboració dels quatre consells insulars i el servei social dels municipis de més de 20.000 habitants. Estem parlant de Palma, Calvià i Eivissa, entre d'altres. El coordinador del projecte, el professor investigador de la UIB, David Abril, ha explicat com es durà a terme el recompte de persones que viuen en assentaments, caravanes o cotxes.
En aquest cas comptarem persones, però també assentaments i altres situacions d'exclusió residencial o vivenda inadequada. Se formaran equips d'un mínim de 3 persones, tots els equips sempre amb la supervisió d'una persona professional i totes les persones que reclutarem i que participaran com a col·laboradores també participaran en una formació obligatòria a principis de setembre per poder anar, diguem, amb eines per poder recollir aquestes dades, no?
El president de la Xarxa per la Inclusió Social, Xavier Torrents, ha explicat que aquest macrorecompte permetrà a les institucions tenir dades sobre sensellarisme i exclusió social i dur a terme després polítiques en matèria d'habitatge, entre d'altres.
Si el que volem són polítiques transformadores i accions transformadores, el primer que hem de fer és conèixer la realitat d'una manera rigorosa, no? Vull dir, parlàssim de transformació, parlaríem de govern de la dada, doncs, evidentment, disposar de dades i d'informació rigorosa pues és la primera passa per poder prendre més i millors decisions.
La Universitat de les Illes finançarà aquest recompte que es durà a terme per primera vegada a les Balears. Han de dir que a Eivissa l'any passat es va dur a terme una iniciativa similar que va detectar la presència de 1.200 persones sense llar en temporada alta. En una segona fase es preveu col·laborar amb els serveis socials per obtenir dades sobre persones que viuen amuntegades en habitatges i persones en risc de ser desnonades.
I de la crònica internacional, es complica la situació a l'Orient Mitjà. Els Estats Units han atacat aquesta matinada al Manco una vintena d'objectius a l'Iran. L'exèrcit nord-americà assegura que és una ofensiva d'autodefensa després d'acusar Teheran de fer caure un helicòpter de l'armada dels Estats Units. A l'atac de Washington l'han seguit les represàlies de l'Iran contra bases nord-americanes a Kuwait, també Bahrain, on han sonat aquesta matinada les sirenes antiaèries, i Jordània ha anunciat la intercepció de 5 míssils iranians.
La regió ha tornat a passa aquesta matinada un polvorí, escala de nou la violència, tot i la treva i els intents de tancar un acord de pau. Tot això passa després que el president dels Estats Units, Donald Trump, acusés Teheran de fer caure un helicòpter Apache de l'armada. En declaracions de la cadena ABC, ha dit que era necessària una resposta que assegura que ha estat proporcional. L'aparell nord-americà va caure a l'estret d'Hormuz i els seus tripulants han sobreviscut. Han estat rescatats amb una operació sense precedents. Les forces navals dels Estats Units han emprat vaixells sense tripulants, és a dir, un sistema semblant al que ja s'utilitza amb els drons. És la primera vegada que transcendeix l'ús d'aquest tipus de tecnologia.
Ara els Estats Units asseguren que ja han completat l'atac de resposta contra l'Iran, però les pròximes hores seran determinants per veure si tot queda amb aquest intercanvi puntual de míssils o si l'escalada farà volar definitivament pels aires els esforços per arribar a un acord de pau. Ahir, el diplomàtic retirat Jorge Descallar afirmava que Washington voldria acabar la guerra de l'Orient Mitjà.
Ho va explicar al Caixa Fòrum de Palma a la conferència Reptes Geopolítics. Descallar, exdirector del CNI i exambaixador d'Espanya als Estats Units, va assegurar que el tancament del pas del marítim de l'estret d'Hormuz arrel de la guerra de l'Orient Mitjà explica molt de problemes geopolítics.
En este momento hay 13 millones de barriles diarios afectados por el cierre de Hormuz, porque es la gran arma que esta gente estúpidamente ha entregado en manos de los iraníes. Con eso la crisis ha convertido de local en global y la influencia de Irán de una influencia local en una influencia global también.
El diplomàtic també va subratllar la irresponsabilitat del president dels Estats Units, Donald Trump, de donar suport a Israel i d'entrar en guerra amb l'Iran per les conseqüències negatives pel país americà.
I el Papa Lleó XIV continua avui la seva agenda d'actes per Catalunya, coincidint amb el centenari de la mort de l'arquitecte Antoni Gaudí. El pontífex oficiarà una missa solemne a la Sagrada Família i beneirà la Torre de Jesucrist. Abans farà visites al monestir de Montserrat i a la presó de Brians. Ahir va fer una vigília davant 40.000 persones a l'Estadi Olímpic.
En un dels moments de l'acte, Lleó XIV ha manifestat la necessitat de prioritzar la salut mental dins dels sistemes sanitaris. Ha estat en resposta al testimoni de Carmina, una dona que ha participat a l'acte i que ha descrit el seu pas per una depressió.
Per això es necessita un sistema sanitari que inclogui entre les seves prioritats aquest malestar invisible i generalitzat que afecta també als joves.
Dos joves més, precisament, han participat a la vigília exposant els seus testimonis. Un d'ells, el de Desiré, que ha relatat com son pare va intentar matar sa mare. Lleó XIV ha respost amb una condemna a la violència contra les dones. L'altre, de ferit, que ha relatat una sensació de buit dins la societat. Un exemple que el papa ha emprat per parlar del culte excessiu a la imatge i a l'èxit dins la nostra societat.
Al matí, Lleó XIV ja va aplegar d'haver 6.000 fidels a l'homilia celebrada a la Catedral de Barcelona en el pontífex, finalment, i després de dies d'especulació, va parlar en català.
En un dia en què ja és de per si complicat per la mobilitat, ja que ahir la xarxa de Rodalies va patir dues interrupcions del servei a causa d'avaries en el centre de control de l'ADIF, i com a part de l'anecdotari de la visita papal a Espanya, hem de destacar que ahir a hora baixa va transcendir que Prevost va saludar Bad Bunny en una audiència privada a l'estadi Santiago Bernabéu.
I just avui fa 100 anys que va morir Antoni Gaudí.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
Un segle de la mort atropellat per un tramvia, com sabeu, del gran arquitecte del modernisme, i la Seu de Palma reivindica la seva empremta. La reforma de la catedral de Mallorca entre el 1904 i el 1915, a petició del bisbe Pere Joan Campins, va transformar profundament l'espai litúrgic de la Seu amb una actuació que encara avui defineix la personalitat del temple.
És així perquè, lluny de limitar-se a una restauració arquitectònica, Gaudí va concebre una renovació integral d'aquell espai religiós. Va traslladar al cor, va donar protagonisme a la càtedra episcopal, va reorganitzar el presbiteri i va crear el característic baldaquí que penja a damunt l'altar major, que és una de les imatges més reconeixibles possiblement de la catedral. També va impulsar una nova concepció de la il·luminació, del mobiliari litúrgic, avançant idees que després marcarien tota la renovació de l'art sacre del segle XX. Tot i això, el projecte va quedar inacabat després de la mort del bisbe Campins. Andreu Villalongas, professor titular d'Història de l'Art a la Universitat de les Illes, és director també de la Càtedra de la Seu de Mallorca, i explica per què, tot i que només va passar petites temporades a Mallorca durant 12 anys més o manco, que és el que va durar la seva intervenció, la gent de Mallorca se'l sent tan seu.
ens sentim nostre no només perquè intervé en l'Escola de Mallorca, que és la seu, sinó perquè, clar, això, una intervenció d'aquest tipus no ho pot fer una persona tota sola, no? Llavors s'ha d'envoltar d'un acord d'artistes i d'artesans, molt d'ells locals, que fan que sota el mestratge de Gaudí, la intervenció a la Seu de Mallorca sigui, en realitat, una intervenció molt, molt mallorquina, no?
Coincidint amb la celebració d'aquest centenari, hi ha tot un seguit d'actes preparats durant l'any 2026. La commemoració inclou una exposició temporal dedicada a la reforma, també visites guiades, teatralitzades, fins i tot també podcasts i continguts audiovisuals per divulgar el llegat de l'arquitecte entre els nous públics. L'acte central, però, tindrà lloc el 8 de desembre.
Hi ha previst un esdeveniment central, diguem-ho així, dins l'any Gaudí, per el desembre d'enguany, dia 8 de desembre, coincidint en la data en què se va inaugurar la primera part de la reforma.
I del dia 8 de desembre l'han d'apuntar a l'agenda. Aquesta jornada inclourà una celebració litúrgica, un acte institucional i després la interpretació de les completes Tota Pulcra de Miquel Capllonc, estrenades precisament aquell mateix dia, ara fa 100 anys.
TV3 Ràdio. Informatiu matí. Amb Maria Antònia Suau.
Bon dia, són les 8 del matí d'aquest dimecres, dia 10 de juny, en què parlam de l'Ico, el fill de la Paca, que ha quedat en llibertat després d'haver causat el